RTV, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Divendres de juliol, de canvi de quinzena, i ja som a l'epicentre de la campanya electoral. És obvi, més diferent que mai a causa de la data escollida per Pedro Sánchez. Amb el servei de correus desbordat i la feina impagable del carter cartera que arriba puntualment a la nostra bústia i el seu carro ple a vessar amb unes temperatures sofocants. Un dels temes claus d'aquesta campanya, com sempre, és la vivenda i el seu difícil accés per moltes famílies. Aquest matí s'ha conegut les dades de la compra-venda del mes de maig. A Catalunya s'han venut 9.000 vivendes, un 5% menys que l'any anterior. La caiguda més forta es registra a Girona amb un 7,4 menys i a Barcelona el descens és d'un 6,59. En canvi, a Tarragona es manté estable amb una lleugera pujada del 0,5 i a Lleida sí que el creixement és brutal, amb un 10%. S'ampliem la mirada al que portem d'aquest any. A la nostra comunitat s'han venut 41.384 transaccions, amb una caiguda del 3,3%. I l'altre moviment immobiliari significatiu és la cancel·lació d'hipoteques a causa de la pujada de l'Euríbor. Des del 2008 no es produïa uns nivells de cancel·lació com els actuals a Espanya. En 9 mesos, la reducció del deute hipotecari és de 10.185 milions d'euros. I és que l'actualització anual puja la quota del crèdit en prop de 5.000 euros anuals en una hipoteca mitjana. Mentre el preu del lloguer es dispara, a Barcelona es situa en 1.087 euros mensuals i la nova llei d'habitatges de Catalunya, amb la contenció de preu del lloguer a zones tensionades, el que està provocant és la retirada al mercat d'oferta. L'absència crònica de vivenda oficial és l'origen de tot i fins ara moltes són les paraules de promesa i poques les realitats en habitatge. Bon migdia, sóc Sergi Tor i avui a Catalunya, amb aquest divendres del mes de juliol, estan passant més coses. Marc Puerto, bon migdia.
Bona tarda, Sergi, què tal? La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home com a presumpte autor de l'incendi de 14 contenidors i 11 motos al barri de Sant Antoni de Barcelona. Els fets han tingut lloc la matinada d'aquest divendres i alguns dos vehicles s'han quedat completament calcinats. I la policia avui també ha tancat una pastisseria de Terrassa per una plaga de paneroles a l'Obrador. Es tracta d'un negoci situat al carrer Jacint Elias i agents locals i del cos nacional constaten que també hi havia bombones de butà irregulars i extintors en mal estat. I a tot això, els agents rurals han denunciat a una persona per un delicte contra la fauna i ús de mètodes de caça prohibits al Sobirà. El van enxampar in fraganti, disparant dos trets per sacrificar un porc senglar que es trobava atrapat en un llaç. I aquest matí a Barcelona, un tall elèctric ha afectat 1.500 abonats del barri de Collblanc a l'Hospitalet. L'Ajuntament ha informat que està en contacte amb les companyies de subministrament perquè el servei es pugui restablir tan aviat com sigui possible. I d'altra banda, en matèries de transport, hem d'explicar que la tuneladora de la línia 9 del metro, que va reiniciar els treballs fa poc més d'un any al passeig Manuel Girona, ja es troba a pocs metres de l'estació de Sarrià, on l'excavació es troba aproximadament a la meitat. El govern treballa amb la previsió que les estacions entrin en funcionament de forma progressiva l'any 2027. I acabem també avui informant que el Banc de Sang habilitarà punts de donació a 23 platges de la costa catalana aquest estiu per donar resposta a les 40.000 donacions que preveuen que caldran. Els punts de donació aquest estiu, per exemple, entre d'altres, seran a l'Escala, a la platja de l'Escala, a Blanes, a Palamós, a Cunit i Cambrils també, com dèiem, entre altres.
Gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs Catalunya és una de les comunitats espanyoles amb les quals hi ha la possibilitat d'activar l'alerta groga, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia per altes temperatures. En l'actualitat, les temperatures més elevades estan a Tarragona, la seva capital registra 36 graus, Lleida 33, Girona 32 i Barcelona 30 graus. Hi haurà doncs un divendres de molta calor amb temperatures similars ahir o fins i tot un punt més altes a les comarques de Girona, amb xafegó a tot el litoral. De cara al cap de setmana no s'esperen canvis importants, amb força sol, temperatures d'estiu i diumenge a la tarda sí que pot haver-hi algun ruixat molt dèbil a la zona del Pirineu. Busquem ja tot seguit el trànsit. I marxem cap al Servei Català de Trànsit. Incidències actuals. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora ja tenim diferents punts amb retencions, especialment al cas de l'autopista AP7. Ara tenim uns 3 quilòmetres de retencions entre Bellaterra i Sant Cugat a causa d'un vehicle variat que està tallant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona. A banda d'aquest tram de l'autopista AP7, també al nord, a la Roca del Vallès, hi ha, de fet, entre la Roca i Vilanova del Vallès, hi ha un tram de l'altitud amb aturades, en sentit sud, i també en el tram sud de l'autopista, en aquest cas ja únicament a l'altura de la Granada del Penedès, queden uns 2-3 quilòmetres intermitents en sentit de Tarragona. Augmenta el trànsit ara al migdia, com sempre, com tots els divendres, a diferents punts, sobretot la Pota Nord entre Badalona i el Nus, perquè la Ronda de Dalt va força aturada entre el Nus i Horta, en sentit Llobregat. Destaquem també l'entrada per la C58 entre Montcada i Torrebrons, i les dues rondes en el trànsit va augmentant, especialment en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entrem en matèria informativa i avui volem esbrinar si la educació diferenciada és tan perjudicial com perquè el govern de la Generalitat ataqui amb aquests centres i a les famílies que opten per aquest model educatiu. El fet ja ha arribat fins i tot als tribunals que han sentenciat a favor del govern de Catalunya en el sentit que a partir d'aquest mes de setembre els instituts amb educació diferenciada deixaran de rebre el concert econòmic de la Generalitat. Les preguntes són: qui avala aquest atac? Per què no hi ha la llibertat d'escollir sense perjudici, evidentment, de les altres opcions? És una qüestió ideològica i interessada per vincular aquest tipus d'educació amb temps pretèrits? El director de graus d'educació de la Universitat Abat Oliva, Miguel Ángel Barbero, explica a COPE Catalunya que l'escola diferenciada no va en contra de les relacions entre els gèneres com es vol atacar.
La oportunidad de ofrecer a los estudiantes una mayor adaptación a sus características psicoevolutivas. Y en este sentido, sin negar el acceso a la relación con los otros sexos, por supuesto, porque los tendrá en cualquier otra actividad que se puede plantear fuera de lo estrictamente académico. Es bastante ilusorio pensar que este tipo de educación va a negar la relación con el otro sexo.
El director es queixa a COPE Catalunya que aquesta decisió finalment el que representa és un atac a la llibertat de les famílies.
Sin menoscabo de otros modelos posibles de organización, o sea, que efectivamente aquí apelamos a la libertad, siendo que puede haber modelos positivos y buenos, tanto de una manera de organizar como de otra, atendiendo a estos dos principios que les decía, capacidad de atender a la diferencia de nuestros alumnos, que eso es básicamente una de las cuestiones que se abordan en la inclusión, como la otra cara, que es ofrecer dentro de esa especialización actividades lo más amplias posibles.
Hem escoltat, doncs, aquestes reflexions del pedagog Miquel Àngel Barbero, tot un referent en matèria educativa. Ara seria bo donar veu a les famílies que es veuen perjudicades amb aquesta fixació de l'actual govern de la Generalitat en acabar amb l'educació diferenciada, perquè aleguen que és un perill i un atac a la convivència infantil. Un sistema, doncs, que ells qualifiquen d'una manera pejorativa com a segregació per sexes, Yolanda Canales.
Els pares parlen de decepció perquè des del govern volen eliminar un model pedagògic que és legítim i això obligarà les famílies a buscar un altre tipus d'educació pels seus fills i que no és el que volien. Però també consideren trist que l'executiu, que tant s'omple la boca de respecte i llibertat, no la respecti en aquest cas, i no només això, sinó que vulguin posar una determinada ideologia des de la infància. És el que pensa Jordi Guirado, que porta el seu fill a una de les escoles afectades, a l'escola Viaró.
El gobierno, que hace constantemente alarde de tolerancia, respeto por la diversidad y pluralidad, no solo no sea capaz de comprender que no todos contemplamos las mismas opciones educativas y pedagógicas para nuestros hijos e hijas, sino que con estas medidas, a nuestro entender, camufla una imposición ideológica que quiere ya empezar a implementar desde la infancia.
Famílies, a més, que ara s'hauran de buscar alternatives perquè no podran assumir el 100% de les quotes. I Guirado també adverteix al govern que a tots els estudiants afectats tampoc no serà fàcil poder-los col·locar.
Va a ser una debacle para muchísimas familias y para el mismo gobierno, porque ¿dónde vamos a escolarizar a estos chicos? ¿Tienen pensado a dónde les vamos a reubicar a todo un volumen importantísimo de alumnos que se van a quedar sin poder escolarizar? Porque, insisto, las familias no van a poder hacer frente a las cuotas tan significativas que van a tener que soportar.
Les famílies afectades recorreran la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i confien en que el nou govern que surti de les urnes el 23 de juliol garanteixi la llibertat educativa.
Gràcies, Yolanda. És un dels temes estrella d'aquesta campanya electoral que finalitzarà d'aquí una setmana abans del vot del 23 de juliol. Pagarem o no haurem de pagar a Espanya els peatges per autovies a l'any 2024? Perquè el que queda clar és que Espanya es va comprometre amb Brussel·les a fer pagar les autovies a compensació de rebre els fons europeus. Recordem el passat dilluns el cara a cara Sánchez Feijóo, el líder popular, va interpel·lar el president del govern aquest compromís de l'executiu del govern d'Espanya. Sánchez va dir que Feijóo mentia. No va aportar cap argument en contra. I després de l'anunci de Pere Navarro, el director general de Tràfic, que va tenir que rectificar immediatament poques hores després quan afirmava que sí, que s'haurà de pagar el 2024 per l'utilització de les xarxes d'autovies a Espanya. Nosaltres avui hem volgut conèixer com ho veuen els conductors. Són partidaris o contraris als peatges? Tomàs Hinojosa, des dels carrers de Barcelona, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. L'anunci sobre el retorn dels peatges s'ha rebut majoritàriament amb recel entre els ciutadans. En Miguel fa uns mesos que s'ha comprat el seu primer cotxe. Si ja va ofegat amb les despeses del vehicle, a partir de l'any que ve li haurà de sumar la de pagar els peatges.
Personalmente no estoy a favor de que vuelvan los peajes, porque ya con lo que pagamos de impuestos a las carreteras y autopistas al Estado, lo veo excesivo todo lo que se está destinando a totes aquestes infraestructures.
La Berta, d'altra banda, puja i baixa en cotxe els dies feiners des de Sitges i fins a la capital. Es queixa de l'elevat preu que ha de pagar a les barreres de Sitges.
Prefiero que pongan precios más baratos del peaje, porque, por ejemplo, me parece excesivo que cada vez ir a Sitges, 7 euros de ir y 7 euros de volver, son 14 euros el trayecto, y es súper caro. Les podrían poner, pero más ajustado, ¿no?, a un precio, yo que sé, estándar, más barato.
En la mateixa línia, en Pol no troba sentit a reincorporar els peatges i advoca per impulsar el transport públic.
Creo que mantener los peajes aún hoy en día con la excusa de financiar la vía pública es injustificable. Al menos lo es si no se está acompañando de una inversión notable en el transporte público en larga distancia.
Sigui com sigui, el 2024 sortirem de dubtes. De moment, la gent es mostra bastant contrària al regrés dels peatges a les carreteres.
I avui estem parlant del telèfon de l'Esperança, que és com una veu amiga en moments de la vida complicats, sobretot a les persones que es troben en soledat. Hi ha dos números de telèfon i hi ha una diferència substancial. El telèfon de l'Esperança és el 93 414 48 48, i aquest telèfon va atendre l'any passat a més de 40.000 persones que van trucar i el van utilitzar o el seu xat per prevenir la soledat, l'ansietat o fins i tot el suïcidi. Tot i en aquest cas, quan estem plantejant un tema tan seriós com el suïcidi, hi ha el telèfon de la prevenció del suïcidi, que és el 900 225 55 55. Aquest servei de 24 hores va atendre a un total de 6.000 trucades l'últim any, un 3,6% més que l'any anterior. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem convidat aquest migdia el psicòleg Oriol Homs, que ens ha donat detalls de com funciona el servei. L'ha escoltat i l'ha seguit a Yolanda Canales.
I en concret, unes 36.000 persones van trucar al telèfon de l'Esperança, al 93 414 48 48. Es tracta majoritàriament d'adults, de persones amb edats compreses entre els 30 i els 65 anys, i sovint són dones. El principal problema, la solitud no desitjada, però també es donen altres situacions, com dones que sí tenen relacions, però amb tot se senten soles. Ho explica Oriol Homs, sociòleg i director de l'Observatori de l'Esperança.
I malgrat tenen persones al seu entorn, doncs se senten soles, se senten no compreses, se senten malament amb les relacions que tenen, no? En canvi, els més joves, tenim, pel cas dels més joves, nois, doncs que expressen més problemes més de salut mental, de depressió, de desànim, etc. En canvi, les noies, més problemes relacionals.
I unes 6.000 persones van trucar al telèfon de prevenció del suïcidi, el 900-925-555, un telèfon d'atenció més urgent al que poden trucar no només afectats que tinguin idees suïcides, sinó també amics o familiars de persones que es trobin en aquesta situació. I de vegades s'han trobat en situacions molt dures, com explica Oriol Homs.
Vull dir que hem atès de gent que s'estava suïcidant, portant més de 300 persones des d'aquest existeix al servei, que no en aquell moment, però que en fases, diguéssim, greus o avançades, o hi ha plans concrets de decisió. Aquesta és la punta d'un iceberg d'aquest malestar més general. No tothom acaba, evidentment, sordosament, en una situació de suïcidi, però si s'actua abans, això ajuda a prevenir i que no acabi amb una ideació ja concreta suïcida, no?
Però des de la Fundació també han posat en marxa un xat de suport emocional pensat per als més joves, per la generació al·lèrgica, com així l'ha anomenat Oriol Homs, a fer trucades. I aquest servei, diu, ha estat un èxit i el fan servir gent més jove.
Menors de 18 anys o de 18 a 20, 25, trucaven poc. Llavors vàrem constatar que millor si ens adaptàvem al sistema de xat a través del WhatsApp, que ho fem nosaltres, doncs això facilitaria. I, evidentment, doncs, amb el poc temps que portem, doncs ja han rebut uns 672, em sembla, trucades per xat en gent molt més jove, no?
Gairebé el 72% de les persones ateses mitjançant aquest xat han estat dones, dos terços de les quals són persones que encara viuen a la llar familiar, amb els seus progenitors o bé amb tutors adults i que, malgrat aquesta situació, no poden expressar les seves inquietuds, pors o malestars en el seu entorn.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra a una voluntària del telèfon de l'esperança i del telèfon de prevenció del suïcidi. Alicia Rojas, benvinguda a l'informatiu migdia i bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de tot, des de fa 7 anys que tu estàs fent de voluntària un cop a la setmana durant 6 hores al telèfon de l'esperança.
Sí, sí. 5 hores.
5 hores a la setmana.
Sí, sí.
Bé, ara parlarem d'aquesta activitat voluntària, on sobretot la clau de tot és el paper de la paraula, no? El poder de la paraula a l'interlocutor que truca amb aquest telèfon.
Sí, és el poder de la paraula. La paraula sana i la paraula pot matar, però també és la presència, la capacitat que tinguis d'utilitzar l'eina de la veu. La veu acuna, la veu abraça, i és tot una mica el conjunt de tot.
Perquè sí que amb aquest voluntariat, Alicia, hi ha una cosa clara. És un voluntariat, jo crec que molt dur, amb la qual has d'estar preparat, però després arriba la recompensa, i és que podeu salvar una vida.
Sí, nosaltres salvem vides des d'aquest servei, des d'aquest telèfon. I d'alguna manera, quan et preguntes, quan penges la trucada, i et preguntes quin és el teu lloc en el món en aquell moment, te n'adones que acabes de salvar una vida, i és meravellós. És meravellós, perquè el que hem parlat al principi, no, el poder de la paraula, aquella persona que li ha salvat la vida, a l'endemà, no se'n recordarà del que li has dit. Sabrà que hi ha hagut una persona que per ella era el més important. En aquell moment era el que més estimava, i tu li importaves.
Mm. I això és sempre llançar un missatge d'esperança, no?
Sí, sí.
La clau és obrir d'esperança, que tots la necessitem pel nostre dia a dia.
Clar, i sobretot saber que la persona que es vol suïcidar no es vol suïcidar per morir, vol suïcidar-se per deixar de patir. I això és temporal, és unes ulleres fosques que porten i que algun dia aquells vidres cauran, i tenen el dret d'exigir que se'ls ajudi. La societat, l'administració pública, qui sigui. I nosaltres intentem col·laborar d'alguna manera aquesta ajuda que ja et dic, salva vides.
Suposo que a nivell personal durant tants anys hauràs tingut alguna experiència més d'una bastant dura.
Sí, sí, sí. He tingut experiències molt dures, però que com que per sort quasi sempre acaben bé, en compensa sobradament. Sempre, sempre rebent molt més del que entreguem. Quan es fa des de l'amor, L'amor, la paraula aquesta tan utilitzada, però que l'has de sentir, si no la sents, te converteixes en una màquina.
Se necessita una sensibilitat especial i un caràcter també, en aquest cas, amb unes certes característiques peculiars per treballar i per fer voluntària al telèfon de prevenció al suïcidi?
Se necessita sensibilitat, molta sensibilitat, però també, per una altra banda, molta seguretat i molta força. O sigui, has de fer un ball de cintura, no?, entre el que és la compassió, l'amor, el desfer-te davant d'un patiment tan extrem com és el fet de voler treure's la vida, i, per una altra banda, ser resistent, ser segur. Si tu estàs a punt de caure en un precipici i tens un arbre escanyolit, petitó, i t'agafes allà, cauràs. L'arbre ha de ser fort. Per això dic que se necessita les dues qualitats.
I, a nivell personal, per què vas entrar a ser voluntària?
Perquè quan t'adones que hi ha algú que fas bé, entre les moltes coses que fas malament, és a dir, parlar per telèfon, tenir una mentalitat altruista, necessites sentir-te útil, necessites prendre consciència de la realitat i dels problemes socials i d'alguna manera entendre que tu, per molt que donguis, sempre acabaràs rebent més, molt més. I t'enfrentes també al fet de que nosaltres, l'ésser humà, l'individu, no som el melic de l'univers, que hi ha un món que, d'alguna manera, també tens de compartir amb un desconegut, perquè són desconeguts.
Alicia Rojas, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres per difondre tot això. Moltes gràcies.
La veritat és que escoltar la veu, les paraules i el missatge d'Alicia Rojas és una injecció d'optimisme. I aquest voluntariat de centenars de persones que setmanalment passen unes hores de la seva vida ajudant amb altres, atenent doncs al telèfon de la prevenció del suïcidi, no mereix res més que un aplaudiment unànim i veritablement doncs a tots els ànims a tots els voluntaris i voluntàries. Anem a fer una pausa, després parlarem de més temes d'aquesta actualitat del divendres de juliol i també parlarem d'aigües termals, d'aquesta aigua que és el secret de molta gent per tenir cura del cos i de la ment, i Catalunya és una de les destinacions mundials millors en més amplitud d'aigües termals, que van ser creades pels romans fa 2.000 anys i que mantenen doncs una vigència com si fos creada res de fa uns mesos. Pausa i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Una operació policial integrada per membres de Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha fet a caure una banda que es dedicava a entrar a hotels. El seu objectiu eren les caixes fortes i emportar-se els objectes que els turistes guardaven mentre eren d'excursió o sortien de les habitacions. Què més sabem d'aquesta banda, Pau Saif?
Els dos homes se'l relaciona amb 14 robatoris a hotels de Barcelona i dos més a Alacant entre el juny de 2022 i maig de 2023. Els detinguts forçaven les caixes fortes fent un forat pel lateral per trencar els pistons i arribant a emportar-se joies i més de 50.000 euros. Una situació que la policia va alertar als hotels, tal com afirma un portaveu dels Mossos.
Llavors ja es va donar avís a totes les unitats de seguretat ciutadana per es va donar avís als hotels perquè prenguessin les mides de prevenció perquè es pogués fer una inspecció ocular del lloc i poder obtenir empremtes, algun tipus d'indici que ens pogués ajudar a identificar els autors.
Els autors tenien un modus operandi que consistia a accedir a les habitacions dels hotels sense deixar rastre. Es podien fer passar per turistes o arribar a allotjar-se alguna nit als hotels per fer control dels diferents clients i escollir així els que creien que podien tenir diners en efectiu. A l'interior de les habitacions forçaven la caixa forta amb una perforació lateral i s'emportaven els diners i joies dels clients de l'hotel per vendre'ls al mercat negre.
Els objectes els tenien al mercat negre i els diners els servia per mantenir l'estructura criminal.
Els criminals van ser detinguts a Alacant i es va intervenir un kit per entrar a habitacions i obrir caixes fortes, 1.000 euros en efectiu, joies possiblement sostretes i targetes d'hotel. La investigació continua oberta i no es descarta la detenció d'alguna persona més.
I la presó de Briansa 2 és la primera de Catalunya que té una Mare de Déu feta pels seus interns. La nova talla rep el nom de Santa Maria de Brians i té 50 centímetres d'alçada i ha estat feta al taller de treballs manuals d'aquesta presó, com ens ho explica l'Arleta Surinac.
En aquesta presó hi ha una setantena d'interns que es declaren catòlics i que, tot i que amb diferents freqüències, van a missa cada diumenge. Encara que la Mare de Déu de la Mercè és la patrona dels presos, en aquest centre han decidit inventar la seva pròpia amb molta dedicació i originalitat. El mossèn Xavier Rodríguez, que porta més de 20 anys acompanyant interns, és qui va beneir-la i la va fer oficial. Ell mateix ens explica com va ser el seu procés de creació.
És una Mare de Déu feta amb paper cartró, amb els materials que bonament han pogut trobar a la presó, que són poquíssims, i certament, doncs, és una imatge que guanyarà cap concurs d'art ni de bon tros. Però als interns li han anat agafant una devoció molt interessant.
A més, el mossèn ens explica de quina manera han acabat d'adornar aquesta Mare de Déu.
I que ha tingut la idea de posar una reixa que és una reixa de cartró, perquè ja fer-lo no pot haver. Una reixa al davant de la imatge, simulant doncs la presó. A la madrera porta penjant un rosari que ens va enviar per ell el papa francès.
Per ell, aquesta fe dels presos els ajuda a seguir i trobar un motiu per lluitar, amb esperança per la llibertat i un futur millor.
Dins de les presons es ressuscita gent que habitualment no és traficant o és creient a mitges o és creient a la seva manera, perquè hi ha una secta religiosa i s'incrementa en els moments difícils de la vida.
Així és, doncs, com els interns de Brians 2 han aconseguit una mica d'esperança entre les reixes.
Què tenen en comú poblacions tan dispars i tan llunyanes a Catalunya com Llívia, Caldes de Malavella, Gandesa, Caldes d'Estrac, Caldes de Montbú o la Vall d'Aran? Doncs són indrets on els grecs i els romans van introduir l'ús de l'aigua medicinal a Catalunya com a element terapèutic en una tradició de 2.000 anys ençà i que ha durat fins l'actualitat. A més, també s'ha d'incorporar l'aigua de mar, que és un dels recursos més beneficiosos per la salut que tenim al nostre abast. Anem a parlar, doncs, d'aquesta aigua medicinal, l'aigua que des de fa milers d'anys és el secret de molta gent per tenir cura del cos i la ment. Precisament a Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, han viatjat fins als banys de Tredòs, a les portes del Parc Natural d'Aigües Tortes al Pallars, amb l'Arlet Surinac.
Efectivament, avui hem pogut parlar amb Cristina Juanals, treballadora d'aquest balneari, i ens ha explicat de quina manera l'aigua i els seus minerals a les termes funciona per ajudar-nos en els nostres problemes de salut.
És una aigua que al final és àcida i té un pH bastant àcid degut a al granit i al final sobretot per afeccions dermatològiques. Per tema de pigmentació, al·lèrgies i eczemes, molta gent ve a fer banys durant dies consecutius i llavors, sobretot el tema del relax i estar enmig de la naturalesa, que això també és un més a més.
Encara, però, hi ha molta gent que no coneix sobre els grans beneficis d'aquestes aigües. És per això mateix que el perfil de client sol ser bastant reduït i normalment són enviats als balnearis per la recomanació dels seus metges com a mode de tractament.
Pots parlar d'un perfil de 50, 60... Llavors ve molta gent amb problemes d'ossos, amb dolors musculars, dolors d'articulacions, recuperacions d'extremitats, que al final venen a fer exercici també a dintre de l'aigua.
Encara que els beneficis són diversos, la Cristina ens ha explicat com no recomanen estar a l'aigua durant més de 20 minuts i molt menys ara que fa tanta calor.
I saludem a l'informatiu al migdia de COPE Catalunya a la doctora en Arqueologia i Història de l'Antiguetat, Sílvia González Soutelo, i a més autora d'un estudi respecte a la presència dels punts d'aigües termals i medicinals a la península. Doctora, bienvenida i buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes.
En Cataluña, sobre todo, hay, doctora, dos puntos principales, ¿no?, que serían también Caldes de Malavella, uno de ellos, y Caldes de Montbui.
Sí, exactamente. Bueno, hay más fuentes minomedicinales, hay más surgencias en Cataluña, pero esas quizás son de las más destacadas, tanto por su temperatura como por su calidad en cuanto a propiedades salutíferas. Y en eso se refleja pues que hace ya más de 2.000 años que se vienen utilizando, con lo cual ya es un referente, ¿no?, esa tradición, ese valor por esas aguas desde el mundo clásico que llevó a que hace 2.000 años se construyeran edificios que todavía hoy se conservan.
Sí, usted es doctora en Arqueología e Historia de la Antigüedad. Perdona mi pregunta, quizá desde la ignorancia, pero usted está hablando de esos 2.000 años de conservación, de una excelente conservación, y es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido. Lo bien que está luego de 2.000 años con la erosión del tiempo y de las condiciones climatológicas que han tenido que soportar. Como experta en el tema, ¿cómo nos podría explicar este excelente mantenimiento que hay?
Pues sí, no en todos los casos se produce, pero en el caso concreto de los edificios de baños con aguas medicinales, esas construcciones estaban justamente en el punto de su urgencia para aprovechar al máximo las cualidades de esas aguas. Por lo tanto, tenían que estar muy bien construidos y ser capaces de adaptarse a todas las condiciones y a todos los condicionantes que existieran. En ese sentido, los romanos, sobre todo en el caso del ámbito occidental del imperio, bueno, demostraban una calidad y una capacidad técnica y de construcción fantástico. Y esas construcciones fueron tan sumamente bien hechas, con un cemento que es el Opus Cementitium, el Opus Ininum que utilizaban los romanos, permitieron hacer unas captaciones y unas adecuaciones del terreno que todavía seguían funcionando perfectamente hasta la actualidad. La mayoría de los balnearios, o muchos balnearios, siguieron utilizando hasta hace 10 años aproximadamente este tipo de infraestructuras porque estaban muy bien construidas y permitían pues eso, el acceso y el condicionamiento adecuado para utilizar esas aguas. Entonces, como estaba muy bien construido, lo que se hizo con posterioridad en muchos casos es reutilizar esos espacios y construir encima. Y tenemos edificios construidos encima de establecimientos romanos de aprovechamiento de agua. El caso de Caldes de Malavella se puede visitar en la actualidad. Toda la población, la villa termal es propiamente derivada del valor de esas aguas y se conserva todavía allí y se sigue utilizando hasta principios del siglo XX. Y Caldes de Montbui pasa lo mismo exactamente, ¿no? Hay partes romanas que están dentro del complejo termal actual y otros que se pueden visitar en la plaza principal del pueblo, con lo cual, bueno, pues está todo relacionado, ¿no? Ese aprovechamiento, ese disfrute y ese valor que siempre la población le ha dado a estos manantiales. Y luego todo lo que es la historia, ¿no? Comprender el funcionamiento, comprender las propiedades de un elemento que es natural y que puedes utilizar y te puedes bañar en ellas y disfrutar de unas aguas que tienen unas propiedades especiales y que esas poblaciones, bueno, son verdaderamente privilegiados por contar con esos recursos, ¿no? Entonces, el ir a visitarlos, comprender toda esa historia, yo estoy hablando sobre todo del mundo romano, pero tenemos que hablar de esos 2.000 años de tradición de las aguas y cómo en el siglo XIX y en el siglo XVIII se construyeron los grandes complejos termales europeos para el aprovechamiento, disfrute y ocio vinculados a estas aguas. Con lo cual, una historia riquísima, un patrimonio termal espectacular, que por suerte tenemos también en la península y en concreto en Cataluña, por supuesto, también lo podemos disfrutar.
Doctora Silvia González, gracias por estar aquí en el informativo Migdia de COPE Cataluña, por esta entrevista tan ilustrativa y tan llena de conocimientos para nuestros oyentes. Gracias, doctora, y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promou en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en mitja hora arriba Esports Cope Catalunya amb la última hora de l'actualitat dels equips catalans. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Després d'Íñigo Martínez i Gundogan, el Barça el que busca ara és un reforç de garanties, no?, pel centre del camp.
Sí, en realitat està oberta l'opció d'Oriol Romeu com a recanvi de Sergio Busquets, però avui explicarem per qui començarà el programa avui que el Barça busca un interior, però un interior de garanties, efectivament, que sigui un jugador contrastat pel mig del camp. Per cert, notícia d'última hora, hi ha multa econòmica de la UEFA al Barça, 500.000 euros, per presumptes irregularitats econòmiques a l'exercici 2022. Parlem del Girona, que ha anunciat ja en propietat el fitxatge de Yangel Herrera fins al 2027. I a la part final del programa tenim moltíssimes coses a la versió d'estiu. Sentirem Roger Grimau. L'ha presentat el Barça com a nou entrenador del primer equip de bàsquet. Bàsicament, hi ha dos grans temes. Saber com vol jugar Grimau i què passa al col·laborat de Nico Mirotic.
Perdona, Albert, aquesta multa de 500.000 euros tanque ja els informes que tenia l'ens federatiu cap al Barça?
Doncs la veritat és que no ho sé, li preguntarem al Víctor Navarro perquè, com et dic, és una última hora que ens arriba, aquest és el titular, estem preguntant al Barça, s'està cuinant el que pot ser el desenvolupament d'aquesta notícia, però el titular és aquesta multa econòmica al conjunt blaugrana de 500.000 euros.
Una abraçada, Albert, 3:25, Esports Cop, estarem
molt atents. 1:02 per tu, Tor, que vagi bé.
Molt bé, i 4:05 per Jordi Tunyona, perquè a les 7 de la tarda sempre ens porta l'anàlisi en profunditat a la Linterna Catalunya, encén la linterna i ens aporta doncs una altra òptica dels temes que hem anat desenvolupant al llarg de la nostra programació. Jordi, benvingut, bona tarda.
Què tal, Sergi? Molt bona tarda.
Què tens avui per acabar la setmana?
Doncs mira,
que canviem
avui
de quinzena.
Sí, acabem avui de setmana parlant del telèfon de la prevenció del suïcidi, que estan fent una tasca molt important amb un volum molt gran de trucades. En parlarem amb el director tècnic i coordinador d'aquest telèfon, que ens explicarà doncs com funciona, en què consisteix i a quanta gent estan ajudant en un tema tan sensible com aquest. I a més ens anirem de balnearis, perquè a Catalunya en tenim uns quants banys termals públics.
Sí,
i
acabem de parlar amb una arqueòloga que ens ha dit doncs la feina que m'ha fet fa 2.000 anys, els van construir i estan igual, eh?
Doncs la veritat és que sí, molt macos, molt barats per a tothom, i a més ens preguntarem això, si és veritat que l'aigua del mar ho cura tot o no. Parlarem amb un dermatòleg, amb un expert en el tema, i li preguntarem.
Beneficiosa segur que és. Jordi, t'estarem molt atents a les 7 de la tarda a la linterna.
Gràcies, Sergi.
I nosaltres que ja enfilem la recta final del nostre informatiu migdia, arriba Línia Cope, a les 3 el repàs informatiu nacional i internacional, i a partir de les 3:05 els esports. A les 3:25, primer els esports d'àmbit nacional, 3:25 Albert Díaz i els esports a Catalunya. Gràcies, adeu-siau, bona tarda.